Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
S'acosta el vostre alliberament. Amb aquestes paraules, el bisbe ens ajuda a viure l'advent i amb molta profunditat, i a resoldre una pregunta molt important. Com el puc viure davant d'aquest moment present i trobar totes les raons vitals de responsabilitat i d'esperança per aquest advent?
Déu us guard. Amb el temps d'advent comencem un nou any litúrgic. És un moment propici per reflexionar sobre el transcurs de la nostra vida i sobre l'espai en què es desenvolupa el nostre caminar. Sant Bernat parla de les tres vingudes del Senyor, que la tradició de l'Església ha recollit. La primera va ser en humilitat i pobresa. La última serà en glòria i majestat. Entre la primera i la última té lloc el que en podem dir una vinguda intermèdia, un fer-se present al Senyor en l'Església de diverses formes. En l'Eucaristia, quan ens reunim en el seu nom, en els pobres, en els esdeveniments del nostre pelegrinatge, etc. L'Església, mare i mestre, ens recomana estar vigilants, atents a la vinguda del Senyor, al seu pas per la nostra vida, un pas que és sempre salvador, sempre alliberador. Ara bé, els cristians d'avui en dia tenim el perill de sentir-nos com marginats, inútils, davant d'una societat que sembla manifestar un desinterès escèptic davant Jesucrist i l'Evangeli, com si es tractés de quelcom ja vist, com quelcom que ja no té futur. Els cristians d'avui necessitem confiança en allò que podem oferir a la nostra societat. Ens pot desanimar el fet de pensar que ja no tenim res a aportar a unes persones i una societat desencantada o desinteressada de la fe i de la transcendència. Malgrat això, som ben conscients que Jesús ajuda l'ésser humà a descobrir el sentit de la seva pròpia existència, la veritat més profunda sobre ell mateix. Creiem que l'Evangeli respon a les aspiracions més profundes del cor humà. A més, l'Evangeli ajuda a consolidar i defensar la dignitat humana. L'Evangeli de Crist, confiat a l'Església, anuncia i proclama la llibertat dels fills de Déu. Rebutja totes les esclavituds que es deriven, en última instància, del pecat. Respecta la dignitat de la consciència i la seva lliure decisió. Adverteix que tot talent humà ha de fructificar en servei de Déu i en bé de la humanitat. La missió que Crist va confiar a la seva Església no és d'ordre polític, ni l'Església, com deia Benet XVI, s'ha de convertir en un subjecte polític. El fi que li va assignar és d'ordre religiós. Però d'aquesta missió religiosa deriven funcions que poden servir per establir una comunitat més humanitzada. Per altra part, l'Església sempre i també avui ha creat obres al servei de tots, particularment dels més necessitats. L'Església reconeix, a més, tot allò que hi ha de bo en l'actual dinamisme social, sobretot l'evolució cap a la unitat i la integració a nivell zonal o continental, en el procés d'una socialització civil i econòmica. L'Església aporta a la societat moltes energies i molts serveis, sobretot a través del compliment dels deures temporals dels cristians. Els cristians laics no es poden evadir de les tasques temporals, emparant-se en la ciutat futura. Els ensenyaments del Concili Vaticà II, que és el constant punt de referència del nostre pla pastoral diocesà, són ben clars en aquest sentit, de manera especial en la Constitució Gaudium et Spes sobre l'Església i el món d'avui. Per dir-ho amb les mateixes paraules de l'Evangeli, allò que els cristians podem aportar, hem d'aportar a la societat d'avui, és ser sal i llum i ferment dins la massa del món. Respectant l'autonomia de l'ordre temporal, l'Església està cridada a ser signe de la transcendència de Déu i de la transcendència de la persona. També està cridada a portar uns principis morals fonamentals, en especial en allò que fa referència al respecte a la persona i a la vida humana. Allò que l'Església ha de portar a la societat és l'inici, ja en aquest món, dels béns del regne de Déu, que són sobretot la justícia, l'amor i la pau. Tot el bé que el poble de Déu pot donar a la família humana en el temps del seu pelegrinatge a la terra deriva del fet que l'Església és el sagrament universal de la salvació de Jesucrist, que manifesta i alhora realitza el misteri de l'amor de Déu a l'home. Allò que els cristians podem aportar a la nostra societat es resumeix en el Crist, que és l'objectiu final de la història humana, punt de convergència cap al que s'orienten els desitjos de la història, el centre de la humanitat i la plenitud de les seves aspiracions. Obrim, doncs, el cor a Crist, que ve per alliberar-nos.
Com remem els nostres testimonis?
Ara estem a les portes de l'Advent i ja heu vist que en els darrers programes hem tingut aquesta pretensió, doncs, d'anar acostant el que és la veu, el testimoni, d'aquestes persones que conformen la nostra vida diocesana. Aquesta nit tenim un bon amic, Antonio Urbano. Ell és delegat episcopal de Missions. Però en aquest moment el que ens interessa més és l'Antonio Urbano, persona en fe. En quin moment de la seva vida es produeix que la seva fe, doncs, es vitalitza? Què va passar que un dia, doncs, hi havia un Antonio que era cristià, però després hi ha un Antonio que està molt més abraçat a Crist?
Hola, bona nit, mossèn Toni. Bé, pues, això va ser un fet molt concret en la meva vida. Quan vaig complir els 18 o 19 anys, em sembla que tenia 19 anys, un amic em va invitar a un retiro d'un cap de setmana, un curset de cristiandat. Jo vaig dir que sí, ho vaig trobar interessant, i això va ser un fet que va canviar radicalment la meva vida, no? Aquest curset de cristiandat va ser un encontre amb Jesucrist, i des d'aquest dia, ja fa 43 anys, pues, que, bueno, gràcies a Déu, visc la fe i la estic cultivant, l'estic treballant, i bueno, penso que aquest és el camí. Sempre la iniciativa sempre parteix del Senyor, que és una crida, i a mi va ser en aquest moment de la meva vida, amb 18 o 19 anys, i a través d'aquest curset, i n'hi ha molta gent, pues, m'imagino que a través d'una malaltia o qualsevol fet, no? Però el Senyor sempre és el que pren la iniciativa i és el que es manifesta, no? I en la meva vida, pues, va ser un fet com aquest que li comento.
Hi ha una cosa a mi que em sorprèn molt de vostè. Dos coses. Jo sempre el veig amb una natural alegria i sempre net, en el sentit de que no... són d'aquelles persones que no tenen doble mirada, no tenen doble intenció, i el veig, això, net. I un cop que vostè em va demanar per una persona estimada, que la viuda, doncs, era important acomiadar el seu espòs, i que en aquell comiat hi vaig veure una latent consciència d'esperança. era com un enterrament on notaves que estaves acompanyat per la fe. D'on li ve tot això?
Això ve de l'Evangeli. L'Evangeli és alegria, és esperança. I si us ho prenc una mica en sèrio, com crec que s'ha de prendre, llavors és que és una manifestació pròpia, no? de la vida en fe, de la vida en Crist. Llavors, clar, no és cap fet d'importància, no? El ser alegre o el tenir esperança. Jo crec que és una conseqüència natural d'aquesta vida viscuda pues, en coherència cristiana. Llavors, és fruit de la vida. Si tu vius amb il·lusió, amb ganes, amb esperança, una manifestació pròpia, la més clara, la millor es manifesta de cara a la gent, pues, és l'alegria, no? Llavors, pues, jo crec que no s'ha de fer res d'especial, no? Únicament pues, ser coherent a la teva vida. Llavors, pues, clar, si és coherent i saps que Jesucrist és el teu pare i que és el teu germà i que és el teu amic més important en aquesta vida i que n'hi ha una altra vida que tot no s'acaba aquí, llavors això pues, crea en tu esperança, crea il·lusió, crea alegria, però com una conseqüència pròpia de la teva vida, res d'especial.
Després hi ha un altre dia que el veig molt elegant, molt feliç amb la seva esposa, i aquell dia era un casament d'un dels seus fills. Què sent un pare quan porta el fill, la filla a l'altar?
Pues una alegria impressionant, no? En aquest cas va ser la segona filla, tenim dues filles, la Mari Carme i l'Elisabet. Aquesta va ser l'Elisabet, fa 4 mesos. Pues una alegria molt gran, perquè, clar, per una part, clar, sempre aquesta enyorança, no?, de que marxen de casa, llavors quedem sola a casa la Paquita i jo, la meva dona, i penses que això canvia radicalment, no? Però, bueno, gràcies a Déu s'han casat per entendre com Déu mana, les dues, viuen la fe també, gràcies a Déu, tant elles com els seus marits. Tenim dos nets de la gran maquíssim, encantador, preciosos, el Lluís i l'Àlvaro. Llavors, pues, clar, una alegria és immensa, clar. És un llei de vida que els fills no són meus, no són nostres, de la meva família, són de Déu, no? Llavors, pues, és normal que un dia arribi un moment en què han de volar, i han de volar cap a formar una altra família, gràcies a Déu, en aquest moment, pues, cristiana, i, bueno, funcionant pues, bé en aquest sentit, no? Llavors, pues, per una part, tristesa, perquè marxen de casa i aquest contacte diari es perd una mica, però una alegria immensa perquè, bueno, les veus que són felices totes les dues i que el seu matrimoni pues, funciona com cal.
Hi ha una cosa que sempre he pensat que és important. No saps mai quin és l'oient que pot haver-hi i que ens pot escoltar aquest vespre. I no saps qui pot sintonitzar, doncs, per sorpresa, les nostres paraules. A mi m'agradaria que, com a persona que viu seriosament en Crist, com a persona que estima a la seva esposa, la Paquita, per què és tan bonic el matrimoni? Per què val la pena casar-se cristianament?
No ho sé, jo penso que és molt fàcil. Llavors, n'hi ha moltes preguntes que la gent es fa, que si és complicat, bueno, llavors, no sé, dir-li que sempre requereix una mica de renúncia. L'ésser humà, pues, és egoista per naturalesa, ho portem, tenim el pecat original, que això, pues, clar, a tothom li afecta, i llavors és complicat a vegades, no? Veure's que a un pues, li costa la convivència, és difícil, és dura, però clar, per sort de tot està l'amor, no? Llavors, si estimes una persona, si estimes el teu marit, si estimes a la teva dona, no costa. No, clar, a vegades un pensa que quan es casa perds coses, sí, perds algunes coses, però guanyes moltíssimes més, no? Ni punt de comparació. Llavors, jo penso que no és tan complicat. A vegades aquest món pues, ho fa complicat, pensem que m'entrego la meva llibertat, que llavors jo no seré el mateix, pues sí, gràcies a Déu, jo porto 33 anys casat, i gràcies a Déu pues, estic contentíssim, més enamorat que el primer dia, i feliç i content de compartir la meva vida a la Paquita, no?, en aquest cas. Llavors, pues, per mi no és cap sacrifici ni és cap renúncia, tot el contrari. No? Jo penso que en aquest sentit estic content.
Ara li preguntaré al revés. Jo ara, per exemple, si preguntés a un aficionat d'alguna cosa, doncs no em parlaria mai dels problemes, què significa allò. Jo deixaria a tota la gent que diu que això és difícil i m'agradaria escoltar les fascinacions, m'agradaria escoltar les alegries, m'agradaria escoltar per què vostè està tan feliç i quina importància té el matrimoni en aquesta felicitat?
Molta, pràcticament. En la meva vida, jo, bueno, pues no sóc consagrat, sóc consagrat amb tintes del matrimoni, si es pot dir així, aquesta paraula, i la felicitat pues, surt d'això, surt de portar una vida pues, normal. Normal? Què és normal? És que no ho sé, avui dia les coses normals, normals em sembla que no són tan normals, no? No sé si m'explico. Llavors, pues, és entrega una mica de renúncia a un mateix, s'entrega a la persona que estimes i viure amb aquesta coherència que he comentat abans, no? Coherència de fe, coherència de vida, procurant fer feliços als gent que tens al teu costat, les seves filles, la seva, teva dona, els teus companys de feina, i llavors no és res de complicat. Jo, per mi, és que ho trobo el més fàcil del món. No tinc que fer cap esforç que entregui de les meves casilles, no? Pràcticament, per mi, és una forma natural de viure. És que no sé com explicar-lo, no? No faig res de l'altre món. Únicament, pues, sé coherent en lo que penso i en lo que crec.
I ara imagini's que obrim l'àlbum de records familiars i veu la fotografia de quan es va casar. Veu, per exemple, el moment en què està els seus pares, els sogres, veu la fotografia del naixement de les seves filles, veu la fotografia del baptisme de les seves filles, veu la fotografia, doncs, de la primera comunió de les seves filles, veu la fotografia de les bodes de les seves filles. I quan un agafa aquest àlbum, suposo que deu estar molt feliç.
Sí, gràcies a Déu, sí. N'hi ha molts moments molt feliços a la meva vida, moltíssim. Però aviam, mossèn Antoni, tota una felicitat. En la meva vida també ha tingut molts problemes. No tot és color de rosa, eh? Lògicament, jo tinc malalties a la meva família que em fan patir molt. Jo he tingut un... Vaig quedar sense feina quan tenia 52 anys, després de treballar 40 anys en una empresa. Van fer al carrer sense res, pràcticament, i llavors la vida em va fer un canvi radical, no? Perquè, clar, jo pensava que amb aquesta edat, amb 52 anys, treballant 40, pràcticament, o 35 o 38, en una empresa, i et quedes al carrer, a l'atur, amb una hipoteca, amb dues filles a la universitat, i llavors és complicat, eh? La gent, les amics, tranquils, no passa, això passarà, no et preocupis, ja trobarem alguna sortida, però, clar, però és dur, eh? I això va ser un any i mig, eh? Llavors, que tot no és de color de rosa, eh? Tot el que comento no és color de rosa. He petit i en aquest moment pues, tinc problemes i tinc situacions difícils a la meva vida, però bueno, penso que Déu està per sobre de tot i els moments feliços són més, infinitament més que los que són de malaltia o...
I ara agafem el toro per les banyes i agafem aquests moments difícils. Amb què ajuda a ser cristià en el moment en què un topa amb la duresa de la malaltia, topa amb la duresa de l'atur, topa amb la duresa de la dificultat? Com se sent que és diferent viure amb Crist o sense Crist?
Aviam, el patiment és el mateix, suposo, si tens fe o no tens fe. Llavors, clar, depèn de l'enfoque que tu li vulguis dar, no? Jo, en aquest sentit, ho passant malament, ni sense dormir, moment de plorar, segurament també, me'n recordo algun moment, i de veure les coses molt complicades, però clar, sempre pensant que n'hi ha una sortida, n'hi ha esperança. A vegades no la veia, eh? Dies o setmanes o mesos que no les veia, però pensava, senyor, si tu has dit, n'hi ha esperança. És qüestió d'obrir finestra, d'obrir portes, de cridar, de tocar la porta de les amics, dels coneguts, bueno, pues, i llavors veus que un dia pues, un raig de llum, entra per una finestreta i comença això, te dona alegria, llavors comences a buscar i a mirar i a parlar, i tot això pues, bueno, es porta diferent, no? Quan n'hi ha fe, veus que el Senyor no et deixarà, no? De la teva mà, mai, de la seva mà, mai a la vida, no? I això és una esperança que està sempre. Això no vol dir que no ho passis malament. Ho passes malament i és difícil, no? I a vegades els núvols són molt foscos, no? Però, en el fons, jo penso que si n'hi ha esperança, si n'hi ha esperança cristiana, els problemes aquest, tant de malalties com l'amor, que a vegades pues, també és molt difícil, no? L'amor és el més important, és el moment més crític de la vida d'una persona, no? L'amor d'algun allegat, no? D'algun familiar, d'algun pare, la mare, els germans i tal. Pues això, des de la fe, s'entén una mica millor, eh? Una mica millor. Sempre, jo per mi, penso que és molt dur i que és el moment clau de la teva vida, és acceptar i entregar la teva vida de cara a Déu, però sapiguem que hi ha moments que són durs i que són difícils, però clar, la fe tot ho supera o almenys ho suavitza i ho fa més bonic, més suau.
I aquests són els núvols íntims, els núvols que toquen a la porta. I després hi ha aquest temps que estem vivint, social, cultural, polític, i que el veus amb bastanta boira. Com es viu des de la fe quan possiblement jo veig que el bisbe aquesta setmana doncs, en la carta ens ha dit que quasi tot porta a la sensació de que no val la pena perquè no t'escoltaran el missatge del Crist, que és central, no? Llavors va parlant de la importància que és precisament viure profundament amb Crist la vida de cada dia. Com es fa això?
Bueno, jo intento fer això que comento, no? Viure en coherència amb la meva fe. Me'n dono compte, amb molta freqüència, que la gent està necessitada de que les escolti, no? Que la gent necessita que tu parles amb elles, que siguin escoltades, no? Que a vegades parlem amb molta gent, saludem amb molta gent cada dia, però si n'hi ha un problema amb un amic, amb un conegut, amb un company de feina, a vegades la gent necessita que s'escolti, no? I això m'agrada, quan veig que n'hi ha petits problemes, no passar de llarg, sinó entrar una mica més a fondo i procurar que aquesta persona, sigui el que sigui, més propera o més llunyana, és igual a que sigui, escoltar-la, no? I escoltar-la amb alegria, amb il·lusió i amb atenció, no? Que aquesta persona, en aquest moment, el més important és escoltar aquesta persona. I llavors tot això, clar, el món està molt complicat, la Iglesia està complicada, la política està molt complicada, l'economia està complicada, però bueno, Déu està per sobre, no? Confiat, jo he vencido al mundo, diu el Senyor. Llavors jo tinc plena consciència de que això és veritat, i això m'ho crec, i que això, i tots els problemes aquests passaran únicament que s'ha d'estar pues, amb aquesta coherència de vida i amb aquesta il·lusió i amb aquesta esperança i procurar a cadascú fer el que pugui al seu costat, no? Jo, pobre de mi, pues, no arribo a molta gent, però tampoc no és la meva il·lusió, no arribar a molta gent, no és la meva il·lusió, no és la paraula adequada, sinó que jo intento que al meu costat la gent més propera pues, trobi a gust, es trobi feliç i fer-li tota l'ajuda que pugui. Llavors, això és el que dona l'alegria i l'esperança de saber que tu, un petit gra de sorra, pot fer alguna coseta. I això que pots fer, ho has de fer tu, i no pot fer ningú altre, no?
I ara hem començat l'Advent. El diumenge va ser el primer diumenge d'Advent. I, com sempre, l'Advent se'ns fa curt, perquè té molt aviat ve el Nadal. Quin propòsit hi ha per aquest Advent? Com caldria celebrar enguany el Nadal?
Jo, com a cristià, cada any, quan passen aquest temps forts, Advent i temps ordinaris, que són forts, el temps ordinari, el temps de Quaresma, a vegades penses, bueno, aquest any faré això, faré l'altre, procuraré que no es passi com cada any, que llavors passen 3, 4, 5 setmanes, i dius, mare de Déu, Senyor, i no, jo fer un propòsit i no fer res, no? Intento cada vegada fer un propòsit més firme, no? De dir, bueno, pues ara estem en Quaresma, ara començarem l'Advent la propera setmana. Llavors, pues, no ho sé, procurar fer una petita renúncia, no? una petita meditació. Aquest temps l'Església l'exposa no per gust ni perquè sigui maco, sinó perquè els cristians, els fills de l'Església, pues, fem una mica de, no sé, de ficar-nos una mica dins, no?, d'aquest temps i de procurar pues, meditar una miqueta i veure que la nostra vida passa molt, molt ràpida, no? Els anys passen volant i el temps passa volant. Llavors hem de procurar pues, que aquest mitjà que tenim, que aquest temps litúrgic de l'Església, fer una mica de meditació, una mica d'estar proper, no?, a aquest temps i de fer bueno, pues, cadascú el que vulgui, no? A vegades són petites renúncies, a vegades és, no sé, qualsevol cosa, no? Però sí una mica de meditació, una mica d'aprofundir amb aquest temps que sempre et farà bé.
Doncs moltes gràcies. Jo sempre tinc una petita malura que agafo els invitats i els dic vine, amb una certa premura. Però ho faig precisament perquè surti doncs això, el més natural de cada persona. I el que li agraeixo molt és que avui no hem parlat de les missions, avui no hem parlat del Domun, que vostè ho estima moltíssim, i que vostè n'és molt responsable, però avui hem parlat d'això que fa tant de companyia a la gent, no? De sentir el testimoni de fe. Sentir que això de tenir fe està molt acompanyat per una munió de gent. I que al cap i a la fi, doncs, una diòcesi és un grapat de gent que és poble de Déu, perquè junts ens reconeixem en aquesta experiència. També sabem que ens equivoquem molt, però sabem que estem en el mateix camí. Una gran abraçada i que tingui una bona nit.
Moltes gràcies, mossèn Toni.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Permetem una cosa molt personal. Aquesta nit, un record a la meva mare. Fa uns dies, el dia 24, doncs vam celebrar el primer aniversari. L'any passat, quan va morir la mare, doncs també estàvem a les portes de l'Advent i vam viure el primer Nadal doncs amb aquesta consciència de que la mare està en mans del Senyor. I una cosa preciosa va passar la nit. Més que la nit del 23, seria la matinada del 24. I era cap allà a les 3. No vaig posar el despertador pensant em vull despertar a les 3. Però més o menys la mare va morir entre 2:45, 3:45. I em vaig despertar. És obvi que tenia la voluntat de tenir una estona molt silenciosa i una estona d'oració, però em vaig despertar. I una mica la meditació d'aquell moment em va fer sentir el que vull compartir amb vosaltres. Sentia molta força, no tant perquè pensés i pensés amb la meva mare, no tant perquè em posés, doncs, amb actitud hipercontemplativa, sinó seria com un moment regalat que prens consciència i dius, soc criatura. De totes les coses que em poden definir, sentia que la més forta era soc criatura. I aquest fet passava per la bondat, per la manera de ser, per el caràcter, per el cos, per la meva mare. I és quan no tens altre remei que sentir una emoció gens dramàtica, una emoció molt joiosa, una emoció molt agraïda, i com una oració que de dintre diu gràcies Déu meu, perquè el més important de la meva vida, néixer, ho vaig poder viure amb una dona perfecta. Perfecta per mi. Perfecta per aquest fill. I això va ser contemplat per uns grans ulls, per un gran cor, el del meu pare. I això em va fer sentir en aquella primeria, en aquella matinada del 24 dient gràcies, gràcies, gràcies. Seria com si, sense paraules, sortís el salm de lloança més bonic. Un profund agraïment perquè la meva vida, que no és meva, la vaig rebre de vos, Senyor, d'una mare que avui està amb vos, i del pare, que el tinc amb mi. No voldria que ho interpretéssiu amb sentimentalisme, sinó és la presa de consciència d'una preciosa matinada que no oblidaré. És com un petit regal que vaig tindre la matinada del 24 de novembre. Adéu-siau, que tornarem a remar.